al Cub Blanc.
L'art sempre ha estat una via d'expressió en la qual l'artista crea mitjançant la inspiració. Els materials com pinzells, les pintures, el llenç, són mitjans perquè la fusió, el talent, la inspiració siguin possibles. Un artista que bé personificava aquesta combinació era l'artista sabadellenc d'adopció Manuel Duque. Són 20 anys des que va morir, per això la Fundació Vilacases de Barcelona commemora l'autor amb una exposició. I d'això va avui el Cub Blanc. Gerard Torra-Samartí, artista i dinamitzador de l'Acadèmia Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Explica'ns una mica, tu coneixies bé, no?, també l'obra de Manuel Duque?
Sí, jo la vaig conèixer a la Galeria 6, de fet, amb una exposició que es va fer farà un parell d'anys, que porta el Manuel Gili i l'Oriol Vilapuig, són una mica els que resguarden gran part del cos d'aquest autor. I la veritat és que jo no coneixia pràcticament ni la història, diguem-ne, recent de la ciutat a nivell artístic, ni l'obra d'aquest personatge. Ha sigut al llarg del temps també una mica l'estada de l'Acadèmia Belles Arts que he pogut anar indagant sobre aquest home que realment podem dir que va portar bastanta avantguarda artística aquí a la ciutat a partir d'uns esdeveniments com, per exemple, va ser un viatge a París que va anar fent, i al tornar doncs va animar molts artistes locals a conversar de les seves històries artístiques que havia anat proporcionant per allà.
Doncs anem a conèixer a la Imma Prieto, que és la comissària de l'exposició sobre Duque. Imma, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes curiositats entorn de la vida d'aquest artista. Primer de tot, però, explica'ns per què aquesta exposició.
Home, per què? Jo trobo que és important revisar la història, perquè hi ha molts artistes que encara cal rescatar, no?, d'alguna manera. Penso que Sabadell és dels pocs llocs on Duque no només és conegut, sinó reconegut i admirat, però excepte a la vostra ciutat, penso que encara falta integrar-lo dins una historiografia no només catalana, sinó també espanyola.
Per tant, era un deute doncs reconèixer, no?, aquesta tasca, la seva trajectòria. Explica'ns per què aquest nom, el de l'exposició, de la llum al món.
El perquè, d'alguna manera, té a veure amb la tesi curatorial que he resseguit a partir del projecte que es pot visitar a la Fundació Vilacases. D'alguna manera, el traçat, quan estàs a l'espai, el que proposa és anar-te integrant o introduint a la pictòrica de Manuel Duque a partir d'aquest camí que va de la llum, d'una llum que resseguim des d'un principi a partir dels seus clarobscurs, que parteixen d'un blanc molt potent, van endinsant-se a partir d'un negre que va apareguent, que passa per la grafia, no?, d'alguna manera, i a poc a poc, no?, bueno, ens endinsem al color fins a arribar a aquesta idea de natura, no?, del que ell és un gran defensor. Per tant, aquest món, no?, que s'apel·la al títol, té a veure amb la seva idea de natura, que no és una còpia d'un paisatge, va molt més enllà.
I parla'ns també, perquè en aquesta exposició veurem una vuitantena d'obres pictòriques, però abans de detallar-les i d'explicar-nos el per què les has triades, explica'ns també una mica la biografia, no?, de qui era Manuel Duque i una mica doncs, com va ser la seva evolució.
Duque va ser un personatge, jo haig de dir que jo no el vaig poder conèixer personalment. Aquí sí que l'Oriol Vilapuig m'ha ajudat moltíssim, no?, per acostar-me també al personatge. El que sé, i de fet també s'explica el text, és que ell des de ben petit, no?, va haver d'emigrar al sud de França per treballar amb el seu pare a les mines de carbó. Per tant, coneguem molt bé també la duresa de la vida. Quan el seu pare mor, ell ve a Sabadell, no?, que és on estava la seva germana, treballant a la indústria tèxtil, i aquí és on comença també a integrar-se dins del context local. I ja des d'una forma molt prematura, això és una anècdota però trobo que és maca recordar-la, ell al cap, diguéssim, el propietari de l'empresa a la que treballava, li va demanar si es podien dur restes de llanes, no?, que quedaven, perquè a partir d'aquestes llanes ell feia, va començar a composar alguns dibuixos. Malauradament no ens en queda cap d'aquest, o de moment jo no s'han trobat. I aquí va fer molts amics, no?, i així va ser com anys després el Joan Vilacases, que estava a París, el va convidar a anar, no?, que va ser com un punt d'inflexió dins la seva trajectòria. I, va anar a París, va conèixer moltíssima gent. De fet, va ser com una època importantíssima per Duque, perquè precisament aquests clarobscurs dels que et parlava al principi van ser els que també van captivar a un crític parisenc, no?, i va provocar que ell fes la seva primera exposició a París. El crític va ser Julien Albart, no?, i això estem parlant de l'any 58. Van organitzar una exposició que es deia El buit i l'obscuritat, que d'alguna manera ja té a veure amb la idea de la llum, però no només Duque, era una col·lectiva a la que també hi havia noms com Marc Toby, Henri Michaud, Jean Fautrier. Per tant, que ràpidament es van donar compte que la potència de Duque estava al nivell de molts d'aquests artistes que són encara ara, i ho seran, vaja, referents dins de l'informalisme, no?
Gerard, molt interessant, no?, i també molt necessària aquesta exposició per al tema que comentava de reivindicar la figura de Duque, que és força desconegut encara.
Sí, tenint en compte també el que està explicat al principi, no?, que va influenciar amb molts altres artistes d'aquí Sabadell. De fet, jo crec que qui més qui menys el deu conèixer per una qüestió de que ell aquí pues, va animar a d'altres a forjar un grup, no?, que se'n diu el Grup Gallot, que juntament amb l'Antoni Angle, després de tornar a París, com molt bé deia la Imma, influenciat per Morvay, va transmetre uns valors artístics a molts altres artistes de la ciutat, com per exemple Alfons Borrell, en Llorenç Balsac, en Joaquim Montserrat, en Bermúdez, segur que me'n deixo algun. Ell va propulsar la modernitat artística aquí a Sabadell d'una manera ferma. La seva obra és molt sincera, es palpa molt bé en les seves pintures. I de fet també és el que m'apuntava la Imma, no? Tenia unes teories, no? una manera de veure la pintura, aquesta ànima de voler-la renovar, que bé, realment val la pena revisar.
Imma, continua, que ens estaves explicant també, no?, doncs una mica tot el tema, tota aquesta trajectòria de Duque.
Sí, a veure, d'alguna manera comentava el manifest de rehabilitar la pintura, perquè ell també és conscient, sobretot ja entrant als 60, no?, que està visquent un moment que o no li toca viure o del que ell no en vol formar part, perquè ell té molt clara quina és la seva idea de pintura, d'expressió i de com la mà d'alguna manera s'enfrenta al blanc de la tela, no?, o del paper o del cartró. Perquè de fet una cosa també que cal dir de Duque és que com al llarg de la seva vida va viure amb les condicions molt precàries, molta de la seva obra, i això aprofito que estem a la ràdio per reivindicar-ho, cal de nivells de conservació perquè els materials sovint eren molt pobres, cartrons, anilines, i això està fent que al pas dels anys, òbviament, modifiqui els colors, inclús les tonalitats, etc. Però tornant al discurs, un cop dit això, ell era conscient que a partir d'un moment l'art agafa unes dreceres que van en contra de la seva idea de pintura. Per això, d'alguna manera, podem dir que Duque fa com un recorregut a la inversa. És a dir, sí, la història de l'art, no?, podem dir que va d'una pintura més figurativa a una abstracció, no?, d'alguna manera. Duque fa pràcticament al revés. Ell, un cop arribat a París i de més, entra de ple amb el tema de l'abstracció o l'informalisme, no?, més aviat, el noagisme, etc., i amb el pas dels anys es va acostant a una figuració que tampoc és sota la idea o l'objectiu de copiar la natura, vull dir, no va per aquí, no té a veure amb el concepte de mímesi. Ell, això ho dic molt, el que parla és d'una idea de natura, no de la natura en si, no d'un paisatge, sinó del concepte, d'una conceptualització de la mateixa, no? A la natura com un espai d'arribada.
Al principi de la mostra, de La llum al món, trobem una fotografia d'ell dels anys 90 en una exposició al MACBA, en el que apareix com fent una mena d'acudit amb un esquelet. Ho dic perquè el Duque era força crític amb l'art de la seva època. De fet, va conviure amb els nous realistes francesos, com apuntaves, que havies posat, va conèixer en Cy Twombly, havies posat en Yves Klein. Clar, els nous francesos, ell els qüestionava una mica, no?, per el fet de presentar les seves obres com a objectes artístics de tarannà realista, i dubtava una mica, no?, que després de Duchamp no es pogués innovar més en aquest sentit.
Amb Duchamp sí, de fet també a la mostra hi ha un pòster que original que prové de la primera exposició que va comissariar Duque, que a més ho fa amb un to irònic absolut, no? Això ho va fer a París, i que d'alguna manera ja està indicant com ell no només no hi creu, no?, amb aquesta nova conceptualització drecera que pren l'expressió artística, sinó que a més se n'en fot, per dir-ho d'alguna manera. I de fet va ser molt criticat per això. No sé si estic d'acord amb el que comentes en relació a Cy Twombly, etc., perquè ell té una obra que de fet és un símil, no? És comparable amb la pintura de Cy Twombly o artistes similars. Jo, per exemple, quan llegeixo el que Roland Barthes va escriure en motiu de Cy Twombly, per mi és una reflexió que funciona perfectament quan parlem de Duque, no?
De fet, ell el va conèixer a Roma, Imma?
Sí.
A Cy Twombly. Però, vull dir, va exposar amb Yves Klein i tots aquests nous realistes el qual ells dubtava, el Duque dubtava, no?, d'aquesta articulació que feien dels objectes.
Sí, però no tant amb la pintura. Quan parlem d'una pintura que és escriptura, no?, escriptura en un sentit totalment gairebé metafísic, jo trobo que formen part del mateix univers. Però, a més, d'una manera absoluta, no? Les tintes, per exemple, dels anys del 59, de l'any 60, jo crec que són clarament apunten cap a aquesta mateixa idea.
Això que també comentaves abans de l'estat, diguem-ne, econòmic que va tenir l'autor Duque, bueno, l'exposició es fa palès, no?, perquè a la primera sala, d'alguna manera, tots aquests papers on hi ha les anilines pintades, el color s'engrugueix, no?, està com engruguit. Jo li vaig trobar, certa manera, una certa calidesa, no?, com també una cosa com molt nostàlgia del temps que ha transcorregut des de llavors, però, òbviament, el paper amb els que utilitzava devien ser molt pobres, perquè potser a nivell econòmic no estava bé.
Clar, exactament, és això. De fet, hi ha dues coses. Per un costat, com deia, la seva necessitat, la seva pulsió i la seva compulsiva actitud de necessitar pintar o expressar s'ajunta amb la precarietat econòmica. Per això, en comptes de comprar un paper bo, preferia pintar 50 amb materials més pobres, perquè no tenia diners i alhora necessitava, no?, a continuar la seva pràctica.
Imma, a mi també m'agradaria que ens expliquessis com has coordinat tota aquesta exposició, no?, aquesta vuitantena d'obres pictòriques que veurem de Duque, com, en quin espai de la Fundació i com doncs has creat els espais i què esperes, no?, quina reacció esperes del públic assistent.
A veure, inicialment aquest projecte sorgeix d'una proposta que em fa l'Oriol Vilapuig i que accepto encantada, perquè casualitats de la vida, a mi Duque no m'era aliè, tot que és molt, molt desconegut i no forma part de, el que podríem dir, una historiografia oficial, que ja sabem que una de les tasques pendents del segle XXI és revisar la història. No m'era aliè perquè jo vaig estudiar a Girona i, per tant, la Pepa Balsac, que també coneixeu molt bé perquè és de Sabadell, jo l'havia vist al despatx treballar, jo havia sigut becària de la Pepa ja fa 20 anys gairebé, però per tant era un personatge que no m'era desconegut i que d'alguna manera sempre havia trobat, havia tret moltíssim, d'acord? Tot i que és cert que posar-m'hi a fons ha estat a motiu o arrel de la proposta de l'Oriol. Llavors, com s'ha gestat? Doncs fent visites a l'estudi de Sabadell, que és on l'Oriol alberga, no?, o se'n cuida del llegat d'en Duque, i bueno, a poc a poc també anar-me familiaritzant amb les obres, amb tot allò que hi ha, i a partir d'aquí la selecció, perquè també és cert que, per exemple, hi ha una època del Duque que és la Llegenda Daurada, de la qual a Sabadell es va fer una exposició comissariada per la Maria Lluïsa Faixedes, de la qual jo no n'he posat cap obra, no?, que també és curiós, i ho he fet molt conscientment. A mi és personalment és el període que menys m'interessa de Duque, i d'alguna manera per demostrar el que jo volia traçar, no?, que és aquesta idea de la llum al món, com us he dit abans, amb la selecció present, penso que es fa palès bastant bé. Llavors, com veureu la mostra, hi ha molts guins, no? Com dèieu ara, comencem la sala d'una manera molt despullada, que és tota una sala amb només una petita fotografia d'ell al costat d'un esquelet. Per mi té a veure amb aquesta idea de com de camí a la inversa, que us estava dient, perquè el Duque en aquest moment està al MACBA, al Museu d'Art Contemporani, al costat d'un esquelet, no? Pensar la trajectòria de Duque és pensar que quan ell arriba a la seva fi, a la final dels seus dies, està com al principi de la història de l'art. Per tant, aquesta espècie de contradicció, no?, és la manera que ell ha anat resseguint al llarg de tota la seva vida. A la sala ho podreu veure perquè es comença amb aquesta petita fotografia i s'acaba també amb una obra, que veureu que ja està il·luminada de forma isolada, que és una natura clarament figurativa, no?, una petita obra que també hi ha al final.
Doncs Imma, moltíssimes gràcies, Imma Prieto, per acostar-nos doncs, a aquesta exposició. Per cert, des de quan i fins a quan tenim temps d'anar-la a veure?
Es va inaugurar el 19 de setembre i durarà fins al 30 de desembre, així que si fa o no fa la setmana que ve encara dona temps per anar-la a veure. És a l'Espai Volart, a la Fundació Vilacas de Barcelona, al carrer Ausius Marc.
Doncs tothom, aprofita aquests dies per anar a veure-la. Moltíssimes gràcies a tots dos i bon dia.
Gràcies pel teu temps, Imma.
Al matí, amb Raquel García.